Montse't Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Ja tornem a ser aquí una setmana més als Cinèfils per informar-vos de les novetats del cinema. Comencem.
Notícies.
Des de The Hollywood Reporter informen que Taylor Lautner, més conegut com l'home llop de Crepúsculo, negocia la seva possible participació a la primera seqüela que rodarà Adam Sandler, la comèdia estrenada el 2010, Niños Grandes, que va acabar la seva carrera comercial amb un total d'uns 200 milions de dòlars. Si bé no ha transcendit cap detall ni sobre el seu argument ni sobre el seu possible paper en aquesta cinta, que ja compta amb data d'estrena pel 12 de juliol del 2013, des del citat mitjà apunten que es tracta d'un rol divertit que li permetria mesurar-se cara a cara amb Sadler, qui novament serà el cap visible d'un projecte en el qual s'espera repeteixi tant el director, Dennis Dugan, com la resta d'un repartiment integrat per Kevin James, Chris Rock, David Spade, Maya Rudolph, Salma Hayek i Maria Bello. Al marge de les entregues de les quals consta la franquícia de Crepúsculo, a Lautner tan sols l'hem pogut veure en Sin Salida, thriller d'acció de John Singleton estrenat l'any passat que amb prou feines va recaptar tot el món uns 82 milions de dòlars, i en Històries de Sant Valentín, on era un dels molts integrants d'un repartiment coral.
El projecte del que ara parlem va ser conegut oficialment al començar l'any, quan es va anunciar la Blacklist de 2011. Es tracta d'una llista on s'anuncien diversos guions no produïts, que en aquesta ocasió va avançar un nou biopic basat en la biografia de Grace Kelly, que portarà per títol Grace of Monaco. Segons informa Variety, la pel·lícula estaria a prop de desvetllar la seva protagonista, Nicole Kidman, qui en aquests moments està en avançades negociacions per fer-se amb el paper protagonista de la pel·lícula, que serà dirigida per Oliver Dahan. D'aquesta forma, Kidman es posaria en la pell d'una de les actrius més elegants de la història, protagonista de pel·lícules tan emblemàtiques com La ventana indiscreta o Solo delante el peligro. Amb un guió escrit per Ara Shamel, la pel·lícula parlarà de la Grace Kelly, que va renunciar a la seva carrera com a actriu per centrar-se a ser princesa a temps complet, en contreure matrimoni amb el príncep Ranier III de Mònaco i convertir-se en la princesa de Mònaco. La pel·lícula se situarà en plena crisi política i econòmica entre França i Mònaco, on l'actriu americana va estar involucrada.
Segons informa Variety, Terrence Howard, actor vist a l'oscaritzar de Crash o a la primera d'Iron Man, ha signat per interpretar el pilar d'un nou projecte conjunt d'Ime Global i Original Films. Es tracta d'un thriller d'acció titulat Dead Man Down, on l'actor apareixerà acompanyat dels prèviament confirmats Colin Farrell, Naomi Rapace i Dominic Cooper. El projecte relatarà una emocionant història de venjança on Colin Farrell interpretarà a Victor, la mà dreta d'un capo del crim a la ciutat de Nova York, que després de deixar-se seduir intentarà fer xantatge a Beatrice, víctima d'un crim del que busca venjança. La seva intensa química conduirà a una espiral de violència. La pel·lícula serà escrita per Wyman i dirigida per Niels Kremenople, encarregat de la cinta original de Millennium 1, Los hombres que no amaban a las mujeres, on també va comptar amb l'actriu Naomi Rapace. El rodatge donarà començament aquest mateix mes a Filadèlfia en vista de la seva estrena el proper any.
La parella protagonista de Com acabar con tu jefe, Jennifer Aniston i Jason Sudeikis, tornaran a treballar junts com a protagonistes d'una nova comèdia de New Line titulada Where the Millers. Segons informa Deadline, Sudeikis estaria pràcticament confirmat, mentre que faltaria l'okay d'Aniston, que en aquests moments està revisant el guió del projecte. La història gira entorn d'un petit traficant de marihuana que desitja deixar el negoci, no sense abans apuntar-se a un últim gran treball transportant diversos quilos de marihuana de Mèxic a Estats Units, cop pel qual s'inventarà una família falsa amb la qual creuarà la frontera en autocaravana i que estarà formada pel fill d'un veí i una prostituta. Rawson Marshall Tarver dirigirà aquesta pel·lícula, el guió de la qual està descrit per Steve Faber i Bob Fischer. Sudeikis apareixerà pròximament en la pel·lícula Carta Blanca, al costat d'Owen Wilson, mentre que Aniston ha estrenat recentment als Estats Units una altra comèdia al costat de Paul Rudd, Wanderlust.
Les sèries.
Encara que han passat gairebé 6 mesos des de que descobrim les primeres informacions sobre el projecte, no va ser fins aquesta setmana que vam poder observar el seu primer avançament oficial en la forma d'un teaser d'Anger Management, la nova sèrie de Charlie Sheen. Inspirada en la pel·lícula del mateix nom, protagonitzada per Adam Sandler i Jack Nicholson, Anger Management presenta a Sheen com Charlie, un exjugador de béisbol en les lligues menors que es converteix en un terapeuta una mica excèntric. Al costat de Sheen, la sèrie té les participacions confirmades de Selma Blair, Hellboy, com la terapeuta de Charlie, Shawnee Smith, com la seva exdona, i Michael Cremen, com un dels seus pacients.
Encara que falten gairebé 6 mesos per a la seva estrena, els productors de The Walking Dead ja estan treballant en el que serà la seva tercera temporada de la sèrie, per la qual cosa ja podem rebre algunes notícies interessants. Al costat de les arribades confirmades de Danai Gurira, vista a la sèrie Trem, i de David Morrissey, vista a la pel·lícula de La Cosecha, els responsables de la sèrie han anunciat alguns canvis importants dins del repartiment regular que segurament alegrarà molts fanàtics. Això es deu al fet de que en les últimes hores va ser confirmat que Lauren Cohan apareixerà en gairebé tots els episodis de la nova temporada. La nova temporada comptarà amb 16 episodis que segurament seran dividits en dues tandes de 8 episodis cadascuna, per a qual cosa segurament podrem gaudir d'una tanda entre octubre i desembre i de l'altra entre febrer i març.
Tot i que recentment hem superat el segon episodi de la temporada, HBO sembla estar més que contenta amb les xifres de Juego de Tronos, pel que va decidir no perdre més temps i confirmar la producció de la seva tercera temporada pel 2013. Segons el que han informat, la nova temporada comptarà amb 10 episodis d'una hora i estarà basada en la primera meitat de Tempesta d'Espases, la tercera novel·la en la sèrie A Song of Ice and Fire, escrita per George R.R. Martin. Segurament aquesta renovació és una gran notícia pels fanàtics, ja que es considera aquesta novel·la com la millor de la sèrie fins al moment, i pràcticament s'assegura la producció d'una quarta temporada per completar la història. Hem de dir que la renovació no és una gran sorpresa per ningú, considerant que la sèrie ha tingut una mitja de gairebé 4 milions d'espectadors en les seves primeres presentacions i uns 8 milions si s'inclouen les diferents plataformes disponibles.
Mentre gairebé tots els seus drames es troben en perill, la cadena Fox ha donat senyals de que està contenta amb les seves comèdies en confirmar les renovacions de Glee, New Girl i Raising Hope per la temporada del 2012-2013. De les tres sèries renovades hem de dir que l'única sorpresa és la de Raising Hope, ja que ha tingut alguns problemes a trobar el seu públic, malgrat ser una de les comèdies més divertides de la televisió actual. En el cas de New Girl i Glee, les renovacions eren solament una formalitat, considerant que la primera es va convertir en una de les noves sèries més reeixides de l'any, mentre que Glee continua sent una màquina de fer diners per a Fox, sense importar la caiguda en els ratings. L'anunci de les tres renovacions al mateix temps no és il·lògic si considerem que les tres són presentades en la mateixa nit, assegurant-li a la Fox bons resultats i una estabilitat que no té en altres nits, almenys per una nova temporada. Si mirem al costat negatiu, aquestes tres renovacions pràcticament asseguren que I Hate My Teenage Doctor i Breaking In no tornaran en una nova temporada degut a les dolentes xifres. Amb aquestes renovacions ja són quatre les sèries de Fox que tenen els seus retorns confirmats: Bones, Glee, New Girl i Raising Hope, pel que encara falten moltes decisions sobre la programació de la cadena.
Les estrenes de la setmana.
Comencem amb La maldició de Rockford. El 1921, després de la Primera Guerra Mundial, una escèptica dona viatja fins a un internat per investigar una aparent possessió. Just quan creu que ha desacreditat la teoria de l'esperit maligne, tindrà un espectral que desafiarà totes les seves creences racionals.
Señorita Cathcart, soy profesor de historia de un colegio privado. Vengo a solicitar su ayuda. Usted es cazadora de fantasmas, además de escritora.
No se puede cazar algo que no existe.
Creemos que sí existe.
Nos gustaría que los fantasmas fueran reales. Eso no significa que lo sean.
A estos niños no les preocupa oír ruidos por la noche. Están muertos de miedo.
Conozco este colegio y no creo en tonterías de fantasmas.
¿Alguno ha visto a ese niño fantasma con sus propios ojos?
Yo, señorita. Estaba en el pasillo de arriba.
Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Un detector de campos magnéticos. Captadores de huellas.
¿Los fantasmas dejan huellas?
No, pero sí las personas que fingen serlo.
¿Está bien?
Creo que no hay mejor lugar en la Tierra para que la gente entienda lo que es la soledad.
Hola. Hay algo que causa esto.
¿Por qué cierras los ojos, Florence? Necesitas ver fantasmas más que nadie. Debes protegerte de los vivos, no de los muertos.
Cierren la casa.
Siempre vives asustada, cierras los ojos.
¿Vosotros hacéis esto?
Con la esperanza de que el terror desaparezca, pero no desaparece.
Continuem amb Les nieves del Kilimanjaro. Malgrat haver perdut el seu treball, Michael viu feliç amb Mary Claire des de fa 30 anys. Els seus fills i els seus nets els omplen d'alegria. Tenen amics molt propers. Estan orgullosos de les seves activitats sindicals i polítiques. Les seves consciències són tan transparents com les seves mirades. Però aquest benestar salta per l'aire quan dos homes armats i emmascarats els colpegen, els lliguen i s'escapen amb les seves targetes de crèdit.
¿Es que todavía hay más?
En el fondo del cofre.
Tendréis un guía para los dos durante una semana.
En la tierra de los Masáis.
Está al pie del Kilimanjaro. ¡Bravo!
Las nieves del Kilimanjaro.
¡No os mováis! ¡Cerrad la boca! La gente como vosotros tendrá tarjetas de crédito, ¿no? ¡El código rápido! ¡El código! ¿Dónde está el dinero?
¿Qué dinero?
¡El dinero del viaje! ¡Ya ves que lo sabemos todo! ¿Dónde está?
Una película de Robert Guédiguian.
Me dan ganas de matar a ese cabrón. Quiero que le condenen a lo máximo.
¿El de los dos niños?
Sí, el de la chaqueta azul.
Muy bien, chicos, el sospechoso ha sido visto en dirección al autobús 37 con dos niños.
Pero es un obrero, como nosotros.
¿Como nosotros? ¿Acaso tú también has atacado a gente?
Pues a mí me da igual que le condenen o no. Yo lo que quiero es comprenderlo. Me sentiría mejor si supiera lo que pasó.
Inspirado libremente en el poema La gente pobre de Víctor Hugo.
Arriben los Vengadores, una nova adaptació del còmic de Marvel Els Venjadors, el llegendari grup de superherois. Quan un enemic inesperat sorgeix com una gran amenaça per la seguretat mundial, Nick Fury, director de l'agència SHIELD, decideix reclutar a un equip per salvar el món d'un desastre gairebé segur.
La guerra ha comenzado. Y nos superan en potencia de fuego.
Director Furia, creo que es la hora.
¿Tiene una misión, señor? ¿Tratar de reintegrarme en el mundo?
Tratar de salvarlo.
Doctor, necesitamos su participación.
Y sí, me niego.
Le convenceré.
¿Qué está pidiéndome que haga?
Se llamaba la Iniciativa Vengadores.
Creía que no era apto. Al parecer soy, ¿cómo era? Voluble, narcisista y no sé jugar en equipo.
Marta, Marcy, May, Marlene. Tormentada per dolorosos records i dominada per una creixent ansietat, Marta abandona una secta i se'n va viure amb la seva germana Lucy i amb Ted, el marit d'aquesta. Intenta adaptar-se a l'estil de vida de la classe mitja-alta, però assetjada per constants malsons, no li resulta gens fàcil. Mentre assumeix la seva solitud, la paranoia esquerda la seva existència. Finalment, descendeix a un vertiginós estat de pànic quan comença a sospitar que algú segueix tots els seus moviments.
A veces tienes la sensación de que no sabes si algo es un recuerdo o si lo has soñado.
Te iría mejor, Marcy May. ¿Te gusta esto?
Sí, me encanta.
Te han abandonado todos a lo largo de tu vida. Si aquí te sientes segura, quiero que te abras. Y si vas a vivir aquí, tendrás que participar.
Well, she's just a picture.
Debes compartirte.
Live.
No seas egoísta.
Live. It's on my wall.
¿A dónde van por las noches?
Well, she's just a picture.
Piensa en alguien que te hizo daño y en lo que sentiste entonces.
Reason, reason, reason.
Deja que crezca y suéltalo.
I per últim, The Pelayos, un film basat en la història real dels Pelayo, una família que va aconseguir la seva fortuna desbancant els grans casinos de tot el món, protagonitzada per Miguel Ángel Silvestre, Blanca Suárez i Lluís Omar.
Correr tras un sueño es lo que da sentido a la vida. Esta es la historia de ese sueño.
¿Montaremos un equipo? ¿Con la familia?
Hola, primos. ¿Qué tal?
¡Iván!
Que somos los Pelayo. Y tenemos la oportunidad de hacer algo único en la vida. Desbancar un casino.
¿Cuándo empezamos?
Nadie ha pensado en este método antes.
El croupier tira la bola y tenemos tiempo hasta que diga no vamos.
Apuntaréis en una libreta todos los números ganadores.
Yo se los pasaré a Gonzalo cada noche que vuelva a casa. Él los entrará en un programa informático y así podremos afinar las apuestas. ¡Oh!
¡Ah! Los primos muy bien.
Todos muy profesionales.
Pelayo, no van a ganar en este casino mientras yo sea director.
Te voy a desbancar el casino, te lo juro.
Más tarde o más temprano, aquí o en Londres, o en Las Vegas, o donde sea, usted dirigirá un casino que nosotros derrotaremos con mi método.
¿Hagan juego, señores?
Curiositats del cinema.
Avui viatgem en el temps per arribar a un món dominat per grans exèrcits, soldats, déus i mites, i és que descobrirem tot allò que no sabem de l'èpica pel·lícula de Troia. Estrenada l'any 2004, va ser dirigida per Wolfgang Petersen i protagonitzada, entre d'altres, per Eric Bana, Brad Pitt, Orlando Bloom i Peter O'Toole. En qüestió de premis no va triomfar molt, ja que tan sols va estar nominada a l'Oscar de millor vestuari. El director Wolfgang Petersen van proposar-li dirigir Gladiator abans que a Ridley Scott i es va negar rotundament. Decisió que més tard s'arrepentiria degut a l'èxit del film, així que quan li van oferir rodar Troia, amb batalles antigues, herois i grans amors, no s'ho va pensar gaire. El film es basa en uns quants relats grecs antics, com per exemple la Ilíada, l'Eneida o poemes de Virgili. La història d'Ulisses i el cavall de Troia recullen l'Eneida de Virgili, llibre que explica com Enees fuig a la ciutat de Troia amb el seu pare i el seu fill Ascanio quan entren els grecs i després de la gran travessia. Fugint del perill acaben arribant a un indret on funden una de les ciutats i civilitzacions més importants de la història, Roma. Els guionistes van fer una espècie de poti-poti entre tots aquests relats i van canviar algunes coses que potser, a la vista de Hollywood, no eren moralment correctes, per dir-ho d'alguna manera. Com per exemple la relació entre Aquiles i Patroclo, que a la pel·lícula són cosins, en el relat d'Homer eren amants. Passem a parlar de les localitzacions. Per representar l'interior de Troia es va viatjar fins a Malta i van haver-hi tota mena d'incidents. Un especialista va morir inesperadament. Un extra va patir un accident mortal durant el rodatge d'una escena. A un muntador li van robar a l'ordinador personal posant en perill l'exclusivitat del film. I a més, un paparazzi va fer fotos a Brad Pitt totalment vestit de grec parlant pel mòbil, cosa que va fer riure més d'un. Pel rodatge de la batalla de la platja, l'equip es va desplaçar fins a Cabo San Lucas, a Mèxic, però es tractava d'una àrea natural protegida per una espècie de cactus que només creix allà. Per això es va construir un jardí botànic per transportar un per un tots els cactus i més tard col·locar-los exactament al seu lloc original. Abans de Mèxic es tenia pensat anar al Marroc, però va semblar massa perillós per la seva proximitat a zones bèl·liques. També dir que durant el rodatge a Mèxic, l'huracà Marty va arrasar la zona destruint alguns dels decorats, però això no va fer retardar la feina. Les dimensions de la muralla construïda a Cabo San Lucas, feta de plàstic i fibra de plàstic, eren les següents: 23 metres d'alt per 153 metres d'ample. A l'actor Brad Pitt li van exigir per interpretar el seu paper que augmentés la massa muscular entre 3 i 5 quilos i es va entrenar durant 6 mesos per preparar el seu personatge. I podem dir que es va preparar tan bé el seu personatge que fins i tot en el rodatge d'una escena es va lesionar el tendó d'Aquiles, interpretant Aquiles. Es va tenir que parar el rodatge durant 6 setmanes per la recuperació total de Brad Pitt. L'elecció d'Eric Bana, actor que es va donar a conèixer a Hulk o Black Hawk Derribado, va ser totalment decisió del director Wolfgang Petersen i l'actor estrella Brad Pitt. Els efectes especials d'aquest film van ser molt treballats, inclús l'equip d'efectes practicava amb els dobles més d'un cop perquè tot sortís a la perfecció. Per exemple, a la pantalla arriben a aparèixer 50.000 soldats al mateix temps, però només 1.500 extras eren reals. La resta, creats per ordinador. Entre els soldats reals hi havia uns 250 aixecadors de peses búlgars reclutats a una acadèmia esportiva de Sofia que els posaven a primera fila per quan es realitzessin plans curts l'exèrcit fos més impressionant. La pel·lícula comptava amb un pressupost de 175 milions de dòlars i va aconseguir recaptar-ne quasi 500 milions.
El debat.
Després de parlar en setmanes anteriors del Club de la Lucha i Seven, aquesta setmana parlarem d'una altra pel·lícula de David Fincher, en aquest cas una pel·lícula no apta per claustrofòbics, ens referim a L'habitació del pànico. Durant aquestes setmanes hem parlat de com el cinema de Fincher trencava amb tot el que és convencional i tradicional en el cinema. Sergio, quins diries que són les innovacions que hi aplica a les seves pel·lícules?
David Fincher ha anat utilitzant els avanços tècnics que van apareixent per reinventar el cinema. Està intentant donar a cada pel·lícula seva un nou sentit al cinema, com ho van fer en el seu dia Chaplin o Renoir, i en aquest aspecte L'habitació del pànico és un pas endavant de tècnica moderna i narració clàssica barrejades a la seva justa mesura i amb resultats molt positius.
Anem a escoltar el tràiler del film.
4.200 metros cuadrados, 4 plantas.
Suelo de parquet en toda la casa, con 6 chimeneas.
Caray, es enorme.
Sí, necesitarán servicio doméstico.
No, viviremos las dos solas. Ah, qué extraño.
¿Qué?
¿Esta habitación no es menor de lo que debiera?
Es la primera persona que se fija. Nadie de nuestra empresa tenía ni la más remota idea. La llamamos la habitación del pánico.
¿Qué?
Un cuarto franco. Un torreón de la Edad Media, paredes de hormigón, línea telefónica enterrada y distinta a la de la casa, con sistemas de ventilación. Hay monitores de vigilancia que cubren casi todos los rincones de la casa.
¿Cómo se impide que alguien fuerce la puerta?
Con acero, una hoja muy espesa.
Mi habitación será mi habitación.
No sabes lo mucho que te quiero.
Cuéntamelo a mí.
Personas en la casa.
L'habitació del pànico potser és una de les pel·lícules menys conegudes del cineasta. Pots explicar una mica de què tracta, Sergio?
Doncs la història és molt senzilla. Meg i la seva filla Sara han de tancar-se en el que diuen l'habitació antipànic, una sala infranquejable de murs d'acer, plena de càmeres que controlen tot el que passa a la casa, perquè tres lladres han entrat a la casa i volen robar 3 milions de dòlars que estan precisament en aquella habitació.
A més, un dels fets més destacables de la cinta és que tota la pel·lícula transcorre a la casa.
Doncs sí, Fincher desenvolupa la història principalment en dos espais, l'habitació antipànic i la resta de la casa, i que barreja el temps real amb el temps cinematogràfic, dilatant la narració en els moments claus per dramatitzar les accions, com la primera entrada a l'habitació de Meg o per parar en sec, i prendre's la modèstia de definir els personatges de manera clara, concisa i brillant. Fincher fa que coincideixin en dos espais tot tipus de personalitats, amb els seus matisos i les seves motivacions, on els personatges i les seves reaccions són els que ens porten a una nova situació.
Al veure aquesta pel·lícula, potser sembla que tingui pinzellades del cinema de Hitchcock, no?
Sí, té bastant de Hitchcock, del seu cinema. És un suspens que no només es troba en el clímax, sinó que es desenvolupa des de l'inici del film, però potser sigui aquest el principal problema de la pel·lícula, ja que aquest suspens no es manté al llarg del metratge, sinó que s'esvaeix cap a la meitat, ja que després del primer intent ja sabem que els lladres els serà impossible entrar allà a l'habitació perquè estan tancades completament.
Si ja no surten, no podran. Quins més aspectes destacaries?
Doncs, principalment, justament els primers minuts del metratge, que són molt importants, també els títols de crèdit, com en el cas de Seven, que són bastant espectaculars, i Fincher ens mostra dividint l'enquadrament en dos, donant una lleugera idea d'aquesta duplicitat d'espais que va donar-se al llarg de tota la pel·lícula. per posteriorment mostrar-nos gairebé tota la casa mitjançant plànols subjectius. A més, ens porta de la mà aquest terreny opressiu, fosc i claustrofòbic, que tal li agrada d'una manera fantàstica, amb recursos cinematogràfics que poden no agradar, però que juguen a favor a la història.
Qui són els actors?
Doncs d'actors tenim a Jodie Foster i Forest Whitaker com a cares més conegudes i actors més consolidats, i també tenim com a actors ja més secundaris tenim a Jared Leto i una molt joveneta, Kristen Stewart, coneguda actualment pel seu paper de Bella a la saga Crepúsculo, i que dintre d'un mes s'estrenarà Blancanieves i la llegenda del cazador amb la Charlize Theron.
Com comentava abans, no és una de les pel·lícules més conegudes ni més aclamades de David Fincher, com poden ser Seven o El Club de la Lucha. A què es pot deure?
Doncs suposo que serà per la trama. Potser és massa senzilla comparant-la amb Seven i El Club de la Lucha, i també no té l'efecte sorpresa, no té el clímax final que tenen aquestes dues pel·lícules, tot i que jo sóc un gran defensor de L'Habitació del Pànico. Em sembla una pel·lícula molt entretinguda.
En quant a realització, està fantàstica.
Perfecte.
La banda sonora.
Un nen orfe que viu amagat en una estació en el París dels anys 30 i que s'ocupa dels rellotges. Amb una història tan maca com aquesta, la música tenia que respondre a les expectatives i ho fa de la mà de Howard Shore, que posa color a la invenció de Hugo. El director Martin Scorsese torna a confiar en el compositor canadenc per una de les seves històries, ja que Howard Shore va col·laborar amb ell a Gangs of New York, a L'Aviador, entre d'altres. La música de la Invención de Hugo és una mescla de fantasia amb un so molt proper a París. És, sens dubte, l'aire que recorre tota la partitura, elegant, refinada, amb ús habitual de l'acordeó i amb l'ajuda dels rellotges, quasi com un instrument més. Nominada a l'Oscar, als Globus d'Or i als BAFTA, una de les sorpreses de l'any.
Ja hem arribat al final d'una nova entrega de Cinèfils en Acció, però tornem la propera setmana amb més informació. A reveure!